Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children.
Viatjar en cotxe per Europa és molt probablement la millor manera per no perdre's res. Una bona recomanació per fer l'itinerari que més ens pot interessar i una bona opció per trobar aquelles carreteres que no són les principals, però que en qualsevol cas ens han de mostrar els millors paisatges. Viatjar en llibertat per Europa és el nom d'un llibre que acaba de publicar l'Ena Media, on Fernando Lázaro i Marc Ripoll ens mostren què és el que podem veure en un viatge per Europa. Ens proposen 30 rutes imprescindibles per descobrir el vell continent. I està amb nosaltres aquí a l'estudi un dels autors, Marc Ripoll, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Què tal?
Molt bé.
Viatjar per Europa en llibertat sembla que és fonamental que sigui en llibertat, no? Per descobrir tot allò que no ens hem de perdre, aquelles carreteres petitetes que ens porten a una badia meravellosa o a un canal o a un riu, no?
Tal qual. Sí, sí, i viatjar en llibertat potser queda una mica pompós, però sí, és la manera de fer el que et roti, el
clar,
que et vingui de gust.
Exactament, que això és el que més a més ens agrada en època de vacances. Per tant, les vostres rutes, els vostres itineraris són el més apropiat per les èpoques d'estiu, per fer un viatge en família, i pel que he vist, doncs també per aprendre una mica d'història, una mica de patrimoni, hi ha de tot una mica, eh?
Sí, la informació, nosaltres sempre, quan em pregunten, sempre dono molta importància a la preparació del viatge, no? Si hem de fer un viatge, hi ha una part que a més és molt divertida, que és la part prèvia de preparació, de documentació, d'informació, d'informar-te, i aquesta part és la que nosaltres contribuïm una mica, volem contribuir amb el llibre, per el que tu deies, tant una mica de la història del lloc com del patrimoni que hi ha, el que podem veure, i aquesta és tota la informació que fem.
Un total de 20 països, alguns d'ells Espanya, França, Portugal. Aquests tres països en concret tenen rutes repetides, és a dir, surten més d'una vegada. És per la proximitat?
Clar, sí, sens dubte. Són rutes molt variades perquè cada algú pugui trobar la que millor li va a ell, i clar, les rutes properes per molta gent són les que li poden anar millor. Llavors d'Espanya n'hi ha tres.
Sí, no volia dir, quan he dit rutes repetides no era el terme, evidentment, sinó que els països repetien i tenien més d'una ruta, és el que volia dir. No és que posem la mateixa ruta dues vegades en el llibre, no té sentit això.
I a Espanya hem posat tres, que és una per Astúries, una altra per el País Basc, a mi el litoral cantàbric m'agrada moltíssim, i una altra per a Monte Perdido, Ordesa.
Molt bé. França?
També tenim unes quantes a França. França el tenim aquí molt a prop i són rutes molt maques per fer, són rutes molt fàcils.
França és un gran país per viatjar en cotxe.
Sens dubte. Sí, està tot molt ben preparat amb la qüestió de pàrquings i de tot, de carreteres. I, sí, és...
I de senyalitzacions, fins i tot. Una cosa que encara hi ha altres països que tenen alguna que altra mancança.
No compararem amb el nostre, però...
No, jo no comparava amb ningú.
Però queda clar, sí.
He dit altres països. He dit altres països. No, però és cert que els francesos, que ens porten uns quants anys d'avantatge amb moltes coses, però també en la de turística també, doncs saben senyalitzar no només la pròpia carretera, sinó també els seus atractius turístics. I te'l comencen a anunciar 20 quilòmetres abans i te'l continuen anunciant 20 quilòmetres després, no? Estem arribant, ja gairebé hi som, aquí...
El tema del turisme el tenen molt bé a França, de saber, a més, distribuir-lo, el turisme, no concentrar-lo com fem aquí, no? De tot el turisme, portar-lo cap a un lloc molt concret. A França saben distribuir-lo molt millor i buscar llocs macos a tot arreu que n'hi ha.
Clar, perquè a més passa una altra cosa també, no? I és que tenen un gran país en el més ampli sentit de la paraula, és a dir, tenen molts atractius, no? Però tampoc no és que Espanya no sigui un gran país a nivell d'atractius, que ho és i molt.
Hi ha països tan interessants o inclús més, i tot i així, Francesc, si no m'equivoco, ara és el número 1 del món de rebre turisme. I no és perquè tinguin el millor país del món, sinó és perquè ho fan molt bé.
Uh-huh. Escolta, Marc, quan un es posa, se senta damunt la taula per posar-se a escriure alguna d'aquestes rutes, tu suposo que d'entrada coneixes el lloc on t'estàs escrivint la ruta, està clar, però a més tries i remenes sobre els continguts a partir de les teves preferències?
Sí, sens dubte. Sí, sí, nostres, només escollir les 30 rutes, clar, rutes per Europa pots trobar les que vulguis. I selecciona 30 només, no? Això ja va ser complicat.
Això ja és difícil, ja, clar.
I per això que ho comentava, no? Vam seleccionar les que coneixíem, per suposat, les que més ens agradàvem, i també que fossin variades, que es poguessin fer amb família o sense, que fossin lluny o a prop, que es puguin fer en 4 dies o en 3 setmanes, que es puguin fer a l'estiu o a l'hivern, o a la tardor. Hi ha rutes per... El llibre està una mica pensat perquè te l'agafis a casa, vagis llegint-ho, és una mica perquè per llegir-lo inclús tot sencer, poquet a poquet, i trobis la ruta que t'enamora, que et dona ganes de viatjar.
L'altre dia una persona em deia, a mi m'agrada mirar les guies de viatges, encara que no hagi de viatjar a aquest país, perquè aprenc moltes coses i perquè hi ha un component històric, que a mi que m'agrada molt la història, m'interessa. I és una valoració que jo no havia fet mai, però que penso que és ben certa, no? Per exemple, aquí trobaríem un fantàstic exemple amb una ruta per Alemanya, que és la ruta que ens porta de Berlín fins a Leipzig, seguint una mica el recorregut del mur de Berlín, no? Mm-hmm. On hi havia el mur de Berlín, està clar, no? Aquesta és una ruta que té un important component històric i que, a més, ens mostra una part del país interessantíssima.
Sí, sí, sí. Són rutes pensades per fer amb calma, disfrutar-les, i cada un que trobi la seva. Per exemple, com tu en deies, aquesta és molt històrica, com també és molt històrica la de Normandia. I sí, i...
Aquest any té un especial interès.
Ah, exacte. Perquè és el centenari de la batalla de Waterloo, perquè Mons és la capital cultural... No, perdona, això és Valònia, eh? M'estava liant de ruta.
Sí.
Però sí, una bona guia, crec que jo, és una bona guia que et puguis llegir, puguis disfrutar viatjant des de casa, no? I després que et faci servei un cop estàs en ruta.
A cadascuna d'aquestes rutes, doncs, hi ha el que vosaltres denomineu com a carnet de ruta, que és... aquelles recomanacions pràctiques per moure's per dintre d'aquest recorregut. Recomanacions que van des dels quilòmetres que proposeu en aquesta ruta, en aquest itinerari, passant doncs, per l'índex d'alcoholèmia,
per exemple,
ja que anem amb cotxe en el moment de conduir, doncs també és força interessant saber aquestes qüestions, quina és la millor època per fer la ruta, la moneda, per suposat, i també l'idioma, i quina és la documentació que hem de portar. Aquesta és una fitxa que es repeteix en totes les rutes.
Sí, perquè hi ha curiositats que potser no sabem. Per exemple, a Bèlgica és obligatori portar, a més dels triangles i els xalecos reflectants, s'ha de portar un botiquí, per exemple, és obligatori. Doncs, clar, molta gent no ho sap i aquí donem aquesta informació.
Bé, et quedes amb alguna de les rutes? O tu, com tots els pares, a tots els fills, els estimes igual?
Va, et puc dir tres?
Va, vinga, va, tres.
La Gran Ruta Suïssa, sí, és fantàstica, és una ruta llarga per fer amb temps. Es pot fer en un parell de setmanes, inclús menys, però jo recomano fer-la amb tres. I és una ruta que per nosaltres és molt vistosa, perquè no estem tan acostumats a veure grans muntanyes nevades
i pobles impolutos.
Ah, també.
Nets i polits, i tot en el seu lloc, i posar el rellotge en vora per quan surten els trens, totes aquest tipus de coses que no estem massa habituats.
Exacte,
no?
Aquesta és molt maca. També és preciosa i per nosaltres molt diferent i molt exòtica la d'Islàndia. Volcans, geysers, fiords, fumaroles...
Passa que anar a Islàndia amb cotxe, Déu-n'hi-do. La proposta és agafar un cotxe allà, imagino.
Exactament. Hi ha rutes com aquesta, o la de Turquia, o aquestes que...
Vas amb avió i agafes un cotxe allà.
Agafa un cotxe de lloguer.
Clar. Home, Islàndia sí, és un país ben diferent. No?
Clar, per nosaltres és molt espectacular, per algú que no està així
aquesta,
mai al nord d'Europa.
Evidentment, estiu.
I aquesta, sens dubte.
Sempre sí. Estiu, perquè si no és molt difícil.
Per començar de nit.
Per començar de nit, i a més és un país difícil, a l'hivern, que fa molt fred
fa
de seguida.
I en canvi a l'estiu és al contrari, tens 24 hores de sol. Clar. Al dia. Amb la qual cosa, si van a Islàndia, una recomanació que posem també és que s'emportin una màscara per als ulls, perquè si no per la nit costa
dormir.
Si no, no
dormiran, les finestres obertes. Bé, i la tercera?
I la tercera era la Turquia, que m'agrada molt la costa turca, perquè ve a ser com la Costa Brava, és similar, molt maca, però imagina't la Costa Brava sense hotels, sense construccions, bueno, moltes
costa.
Menys, no? Doncs això és Turquia.
Costa imaginar, això, costa. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si penseu fer un viatge per Europa aquest estiu. Viajar en libertad por Europa és el nom del llibre, l'editorial Helena Media. Hi ha 30 rutes absolutament imprescindibles per fer amb cotxe, 30 rutes per conèixer el continent europeu, està clar. Marc Ripoll, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fins una altra, adéu.